Avui ho hem anat dient fa 30 anys d'aquest hola que va donar el tret de sortida als Jocs Olímpics de Barcelona de l'any 92, les Olimpíades, que van fer canviar la ciutat des del punt de vista urbanístic i també van suposar l'obertura de Barcelona al món. Avui, com hem dit des de primera hora d'aquest matí, volem repassar què se n'ha fet d'aquelles obres que es van construir pels Jocs 30 anys després. Per fer-ho, saludem l'arquitecte i autor també del podcast sobre arquitectura El Punto Gordo, Jaume Prat. Jaume, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tu te'n recordes com era la Barcelona d'abans dels Jocs? No t'he preguntat l'edat, però te'n recordes com era la ciutat d'abans?
Sí, la vaig viure de nen.
Sí, eh?
Sí, sí, era una ciutat sense mar, bàsicament. I sense turistes. O sigui, hi havia una... Jo me'n recordo quan estava... Baixàvem les Rambles, arribàvem a Colom, ens deien que hi havia una zona així com amb un mar que deien que era mar, però que en realitat tu només veies com una mica petroli i unes golondrines. Després te'n tornaves amunt, es podia passejar per les Rambles, cosa que és una mica més complicat, i així vivies la ciutat.
Això d'anar-se a banyar a la platja, res de res aquí a Barcelona.
A mi sempre em deien que era mala idea.
Explica'ns qui es va encarregar de replantejar la ciutat des del punt de vista urbanístic. Qui va ser l'ideòleg de tot aquest replantejament arran dels Jocs Olímpics?
Doncs un senyor que s'ha mort fa poquet, que es deia Oriol Buigas, que és un senyor... En realitat, hi ha una cosa important a pensar, que és que l'any 92 només fa 17 anys que s'ha mort Franco. Que això, diguéssim, en unes circumstàncies normals són molts anys, però pels arquitectes, tenint en compte que construir un edifici poden ser 4 o 5 anys, clar, no és tant. Llavors, què vol dir? Vol dir que la dictadura ens deixa una ciutat sense espai públic. El Buigas el que fa és recuperar, potenciar l'espai públic de la ciutat i culminar aquesta feina aprofitant la vinentesa dels Jocs Olímpics.
Si et sembla, repassem alguns dels canvis urbanístics que es van fer a Barcelona pels Jocs. Un dels més importants segurament va ser aquest que tu deies ara, d'aquesta obertura al mar, que per molts va ser la reforma més important de totes. Tu creus que va ser la més important o una de les més importants?
Crec que va ser la més important. Sí, és molt interessant perquè estem parlant d'arquitectura, però la cosa més important que van llegar els Jocs Olímpics a Barcelona és un buit, el mar. Sí, és obrir la ciutat.
Sí, però perquè hi hagi aquest buit, no? També hi ha d'haver una construcció, no? Com ara veiem.
Efectivament. És a dir, llavors, l'altra cosa important que fa el Buigas és donar-li a Barcelona un sentit que vagi de riu a riu, del Besòs al Llobregat, de qualsevol al mar. És a dir, fins llavors, Barcelona era l'Eixample, després del Buigas es posa les condicions necessàries per entendre la ciutat com un tot i les infraestructures necessàries per viure aquesta ciutat com un tot.
Aquesta obertura al mar, què més implica? Perquè sempre s'ha parlat, no?, de les barraques de la Barceloneta, doncs, del Somorrostro també, totes a terra. Què més va implicar, no?, aquesta obertura al mar? Perquè per allà també hi havia, doncs, altres coses a banda de les barraques.
Efectivament. O sigui, d'entrada s'havia de... Sí, les infraestructures d'aquest país, no sé per què, sempre han tendit a passar per primera línia de costa i han ofegat la relació dels nostres pobles amb el mar. Això es veu molt fàcil bé en el Maresme, també passa a Barcelona. O sigui, ja teníem la ronda mateix, que això és un dels grans mèrits d'aquesta ciutat, resulta que tenim una ronda que passa pel costat del mar i hem aconseguit construir barris marítims, hem aconseguit obrir la ciutat al mar passant els cotxes entre els edificis i la platja. És a dir, això és una cosa que té bastant mèrit i et posa a pensar-la bé.
Però és a dir, abans les vies del tren, per entendre'ns, passaven per la zona de la Barceloneta?
A Barcelona no.
Val.
A Barcelona no. El més a prop del mar que arribaven era l'estació de França. A l'àrea del Maresme sí, però a Barcelona no. Però altres tipus d'infraestructures i les fàbriques sí que estaven al costat del mar. És a dir, ja hi havia tota una sèrie d'infraestructures de servei que estaven destorbant que la ciutat arribés adequadament al mar i, sobretot, que els habitants de la ciutat poguessin gaudir del mar.
I a banda d'aquesta obertura al mar, un dels canvis més evidents segurament és la construcció de la Vila Olímpica i també d'una sèrie d'hotels, doncs, que hi ha en aquella zona. Quin criteri es va seguir per construir aquesta Vila Olímpica, aquests hotels, doncs, que ara tenim en aquest front marítim?
La Vila Olímpica, els criteris que segueix és fer un tros més de ciutat. Si s'agafa, avui es repensa una mica el Pla Cerdà, el reorganitza en certa manera i acaba fent un barri de Barcelona que està francament obert al mar, al qual li construeix una façana marítima, la qual té unes fites representatives que no estan a l'escala del barri, sinó a l'escala de la ciutat. Una d'elles és un hotel, l'Hotel Arts, que encara avui en dia continua funcionant com de la manera que es va pensar originalment.
Perquè qui pensa que hi haurà aquestes torres, no? La torre Mafra i la torre de l'Hotel Arts? Això també és idea de Buigas, dir, doncs ara Barcelona, el seu skyline canviarà i hi haurà aquestes dues torres que més estaran, doncs, mirant al mar?
Sí, a més, no només estan mirant al mar, sinó que estan enquadrant el carrer Marina. I, per altra banda, de cara en un futur, ens estan donant una magnífica sortida quan s'acabi de la Sagrada Família al mar.
Sí, sí. És que és com el carril directe, no? Poses des d'aquestes torres, des del mig, i mires cap amunt, i queda gairebé emmarcada la Sagrada Família a l'altra banda.
Sí, sí, això no sé si ho van fer amb gaire intenció, però en aquest moment ja ens hem trobat.
També en aquesta zona hi ha discoteques, hi ha restaurants, casinos... No sé si es va pensar massa pensant ja en el turisme, o tot va ser una mica fruit de la casualitat, doncs que una cosa porta a l'altra.
És que crec que el turisme ens el vam trobar, entre tots. És a dir, sempre s'esperava que en aquesta ciutat hi havia turisme, es van fer les coses molt ben fetes. Barcelona és una ciutat que té carisma, que té fites, que té arquitectura, que té menjar, que té platja, tot això són coses importants. Si tu pots Barcelona al mar, si tu crees una capital mediterrània, vindrà turisme. I crec que, en certa manera, això és una cosa que ens ha desbordat a tots. De fet, durant molts anys, dècades, diria, els xiringuitos de la Barcelona Olímpica, les discoteques, funcionaven pel públic local.
Ara que fa 30 anys i que parlàvem també d'aquesta Vila Olímpica, és una Vila Olímpica que ha aguantat el pas dels anys o potser s'hauria de replantejar alguna part del que es va construir doncs, fa 30 anys?
Jo crec que ha millorat. Ha millorat, perquè entre les coses van plantar plàtans bebès, els plàtans estan fantàstics, és a dir, tenim uns carrers que tenen ombra, tenim uns parcs i uns espais públics que estan bé, no, ha millorat. El que passa és que ens hem tornat a trobar amb aquest turisme, que és aquí on la ciutat sí que no ha acabat de reaccionar bé del tot.
Si et sembla, canviem de zona, anem fins a la zona de l'Estadi Olímpic i del Palau Sant Jordi. És un fragment de la inauguració dels Jocs o el punt neuràlgic que va ser a Montjuïc. I com dèiem, allà hi ha dues obres de les més importants, que són el Palau Sant Jordi i l'Estadi Olímpic, que és on es feia aquesta inauguració, i que si t'hi fixes els podem veure pràcticament des d'aquí, des de la finestra d'aquest edifici. Podem veure tant la cúpula del Palau Sant Jordi que es veu ara com una part de l'Estadi Olímpic. Clar, l'Estadi Olímpic ja existia, es va inaugurar l'any 29 per l'Exposició Universal, però es va remodelar completament i abans ho parlàvem que a la inauguració doncs, hi va haver goteres, hi va haver moltíssims problemes. Quins són els principals canvis que es van fer en aquest estadi?
Tot. És a dir, es va conservar la façana.
Sí.
Amb la qual cosa, el que vol dir és que com que aquella façana t'indicava que l'estadi era massa petit, es va haver d'ensorrar per poder provocar encara més graderies i d'aquesta manera crear un estadi modern en un lloc on no hi cabia. Bàsicament el que passa és que s'intenta donar a Montjuïc una certa continuïtat entre el que es va fer el 29 i el que es fa el 92. Això implica una sèrie de decisions que no totes elles van ser encertades i en tot cas que sí que eren difícils d'encaixar. Com per exemple ficar un museu modern en un edifici que pràcticament no tenia fonaments, com és el MNAC, o haver de reconstruir un estadi que no donava en aquell moment les condicions adequades, com és l'Estadi Olímpic.
A veure, anem per parts. És que has tret dos temes ara, alhora. L'Estadi Olímpic. Hi ha molta gent que diu s'hauria d'haver tirat tot a terra i fer de nou. No calia mantenir l'estructura que hi havia. No sé quina és la teva opinió sobre això.
Sobre l'Estadi Olímpic. És difícil dir-ho 30 anys més tard què s'hagués hagut de fer, perquè bàsicament ens estem enfrontant a uns fets consumats, no? No sóc capaç de posar-me la pell de la gent d'aquella època quan estaven pensant això, però crec que els hi pesava molt aquest llegat. Els hi pesava molt aquesta continuïtat i fins i tot el voler trencar, jo diria, amb el llegat de Primo de Rivera i intentar entendre què és el que van intentar la gent que va voler canviar Barcelona el 29 abans que es veiessin dràsticament... quina és la paraula? Dràsticament mutilades les seves intencions precisament per aquesta dictadura.
I l'altre tema que em treies, que m'ha sorprès ara, és el del MNAC.
Sí, perquè el MNAC és un edifici de fireta. literalment de fireta, perquè es va mover una fira.
Què vols dir, però, que els fonaments...
No en tenia. No en tenia, però era un edifici que es va fer perquè durés 2 anys, 6 mesos,
de debò,
un any. Sí, t'ho juro.
I llavors... que és... Però entenc que aquest edifici es va haver de reforçar d'alguna manera, posteriorment.
Del tot, també.
Ah,
o sigui, hi ha més...
m'estava espantant.
Hi ha més diners enterrats que no pas dels que puguis veure. Precisament per convertir una estructura temporal en una estructura permanent. I convertir-la o reforçar-la com a símbol de Barcelona, que és el que es va interpretar que era en aquell moment, i ficar-hi dins el museu principal que tenim en aquest país.
L'altre edifici que parlàvem era el Palau Sant Jordi, que per molts és com l'obra mestra de l'arquitectura de que es va fer durant aquests Jocs Olímpics. A més, que és la instal·lació olímpica, abans ho dèiem també, el concert de la Rosalía aquest cap de setmana, hi ha concerts molts dies, hi ha molts actes, s'aprofita per fer molts esdeveniments, és la instal·lació olímpica que més s'utilitza de tota Barcelona. Per què creus que ha estat el que potser més ha quedat de tot el que es va construir pels Jocs Olímpics? És només una qüestió arquitectònica? És per la qualitat d'aquest edifici? Per què?
La qualitat del Palau Sant Jordi és bestial. O sigui, és un edifici que no es pot subestimar. El fa ja en aquell moment un dels millors arquitectes del món, dècades abans de que li donguessin el Premi Pritzker. El criden expressament perquè saben que se'n sortirà. És una virgueria constructiva, organitzativa... És polivalent, sona bé, o sigui, serveix per tot i serveix per tot bé. I a més està bastant ben emplaçat dintre de la Neu Olímpica. O sigui, aquí hi ha tota una sèrie, una suma de decisions encadenades que fan que aquest edifici tingui l'èxit que ha tingut.
Palau Sant Jordi a banda, però si caminem, i abans també ho comentàvem a la tertúlia, si caminem una mica ara per tot el que seria l'anella olímpica, sí que es detecta una certa decadència en alguns elements. Creus que hi ha elements que estan aguantant malament al pas dels anys o que potser no s'han mantingut durant aquest temps i que potser també els hi caldria una remodelació?
Sí. Però és que, de fet, en realitat, és una cosa que això s'hauria de plantejar qualsevol ciutat. Si tu fas una cosa és per cuidar-la.
Per exemple, aquest espai que hi ha, no?, que queda entre el Palau Sant Jordi, l'Estadi Olímpic, les piscines, la Facultat d'INEF, no?, és un espai on hi ha també la torre de telecomunicacions, de Telefònica, no?
Sí.
És una zona que ha quedat una mica... Potser s'ha fet coses dins del Palau Sant Jordi, s'han fet coses a l'Estadi Olímpic, però aquesta zona ha quedat en terra de ningú.
I s'hauria de restaurar adequadament i mantenir adequadament, perquè és una zona que està ben feta, no era fàcil posar-lo allà. Si estem parlant d'un lloc que té molta pendent, i no ho sembla, està realment molt ben feta, però clar, és que les coses s'han de cuidar i hem d'aprendre o recordar que l'espai públic, que aquestes coses que no aixequen sobre l'alçada de la vista, també requereixen manteniment.
És una assignatura pendent, potser, de la ciutat de Barcelona, tot l'espai de Montjuïc. Ara ja no només em refereixo a tots els edificis doncs, que es van construir pels Jocs Olímpics, sinó també doncs, la part de muntanya. És una mica enrevessat, no?, tot el que hi ha allà. Hi ha una barreja de coses.
Sí, o sigui, Montjuïc es va fer un encaix en aquell moment. Crec que s'hauria de repensar una miqueta aquest encaix, però bàsicament el que és una assignatura pendent d'aquesta ciutat és adonar-se que és millor fer petits manteniments de tant en tant que deixar que les coses es podreixin o es degradin massa i llavors haver de fer la gran obra perquè allò ja s'ha tan anat de mare.
Si et sembla, canviem de banda, eh? Anem de Montjuïc fins a l'altra banda, que és la zona de Vall d'Hebron, perquè també es va reestructurar durant els Jocs Olímpics i van construir instal·lacions com el camp de Tiramarc, però també es van edificar 500 pisos que en aquest cas van acollir la premsa. Tu com recordes que era aquesta zona abans i després? Mira, precisament no fa gaire vaig tenir l'oportunitat de veure una fotografia antiga de quan construïen l'Hospital de la Vall d'Hebron i actual, i evidentment no té res a veure. No estic parlant de l'any 92, eh? Però com era en aquella època abans de les obres que es van fer doncs, per construir tots aquests pisos que van servir per la premsa?
Pues era... O sigui, no tinc consciència personal d'això perquè no anava per aquella zona, perquè allò bàsicament era el que abans se'n deia
no?
extraradi, suburbi. Yeah. O sigui, era una zona sense identitat. I el que fan amb la Vila Olímpica, els periodistes, jo ho dic bé, i amb aquella zona de Tiramar, tot això, és precisament donar-li identitat, situar-la al mapa. Això és el més bonic que es pot fer amb aquella zona i és el que més ha quedat fins ara.
Es fa servir tot aquest edifici.
Es fa servir l'única cosa que hi ha hagut, l'única pega és que els edificis de Tiramarc i les dues instal·lacions de Tiramarc van estar construïdes per dos dels arquitectes més brillants de la seva generació, l'Enric Miralles, que es va morir fa 20 anys, la Carme Pinós, que encara està fent coses molt, molt, molt interessants. Un d'aquests dos edificis ja ha estat enderrocat, i l'altre crec que estan esperant que s'acabi de podrir per enderrocar-lo i tenir excusa per fer-lo malbé, quan era, són dos dels monuments que ens deixa l'arquitectura contemporània de la ciutat.
I per què creus que ha passat això?
No eren uns edificis fàcils de fer servir. No ho eren. Requeria una certa pedagogia. Uns edificis una mica torturadillos. Eren molt... Bueno, eren les obres singulars. Van néixer com a obres singulars. I com a tal s'haurien de tractar, jo crec. És a dir, aquests edificis ben mantinguts poden tenir un ús, poden funcionar. I més amb la Pinós Viva, perdó.
Sí, sí, tant. A banda de Vall d'Hebron, també per millorar la circulació del trànsit dins de la ciutat es van construir les rondes, no?, que és també doncs, una de les icones dels Jocs Olímpics, la Ronda Litoral i la Ronda de Dalt, i es va urbanitzar la Diagonal des de Glòries fins a Diagonal Mar, i es van fer també els usos de la Trinitat i de Glòries. Tot això també va ser obra de Boïgues o aquí hi va intervenir algú altre?
A veure, és que el Boïgues, tot això, ell, diguéssim, ho planificava, però no ho construïa.
Ja m'imagino, no?
Evidentment, aquí hi van haver magnífics arquitectes que van aportar solucions a tot això. O sigui, per exemple, el nus de la Trinitat, que urbanitzava per Vall i Roig, fent un parc, que és el segon parc, o era el segon parc de Barcelona, després de la Ciutadella, en extensió, que va funcionar i que segueix funcionant molt bé per aquella zona, que arquitectònicament està molt bé, el nus de les Glòries, a nivell enginyeril i arquitectònic, també està molt bé, això se n'ocupen una dona, Carme Fiol, i un home, el Andreu Arriola, treballaven junts, i bueno, va fer el seu servei fins que la nostra voluntat actual i encertada de voler treure els cotxes d'allà va fer que allò que és obsolet.
S'ha parlat moltes vegades, no?, que les rondes ja van néixer una mica petites. Es va fer pensant en el volum de trànsit que hi havia en aquell moment? No es va pensar prou o hauria suposat una obra excessivament gran ampliar les rondes, fer un carril més a les rondes per banda?
És que no és això. De fet, ja ho han explicat moltes vegades. És complicat entendre, ho entenc. Les rondes no van néixer petites. Les rondes tenien la mida que havien de tenir. El problema és que ja en aquells moments hi havia massa cotxes a Barcelona. És a dir, el que s'hagués hagut de fer més que ampliar les rondes és pensar en quin reforç del transport públic era necessari per treure cotxes de Barcelona i descongestionar rondes d'aquesta manera.
M'ha sorprès perquè, ho he dit abans, no em vull fer pesada, però el suplement que va treure ahir La Vanguardia, on hi ha moltes dades, diu que vehicles a Barcelona, el 1992, n'hi havia 981.000, i en canvi, el 2021, n'hi havia 811.000. Per tant, una xifra força inferior en aquests 30 o 29 anys, en aquest cas, de diferència. M'ha sorprès que hi hagués més cotxes l'any 92 que l'any 2021.
Jo crec que precisament això ha vingut d'aquest reforç positiu que s'ha fet del transport públic de la ciutat. Ja s'està fent, necessitaria molt més, però no negarem que és una feina que l'han endegat d'una manera adequada.
Si no m'equivoco, les rondes es van dissenyar per acollir 230.000 vehicles, i segons el RAC, avui en dia en circulen uns 270.000. Per tant, bé, no sé si és el que deies tu, que potser el que s'hauria d'haver plantejat és que hi hagués un reforç del transport públic, o que quan es va calcular aquesta xifra de 230.000 vehicles, no es va fer bé el càlcul.
És que el problema és, o sigui, és molt fàcil d'entendre. Les rondes valen per lo que van les connexions de rondes amb la ciutat. Si tu fas unes rondes, anem a exagerar, de 7 carrils, et seguiràs trobant amb que aquelles rondes desembocaran en carrers de 20 metres. Llavors, a les sortides d'aquestes rondes o a les entrades és on es formaran els embussos monumentals. Per tant, no és un tema de capacitat i fluïdesa de la ronda tant com del que està connectant.
Si sortim de Barcelona, pels Jocs Olímpics hi va haver 15 subseus que van acollir 9 esports oficials i també s'hi van construir equipaments nous. Quins destacaries d'aquests que es van construir arreu de Catalunya?
Jo crec que un dels tresors que tenim és la Vila Olímpica de Banyoles, que es va fer per aprofitar aquest tresor natural que tenim, que és l'estany de Banyoles, la qual crec que ara ha quedat incorporada com a un barri més dins de la ciutat de Banyoles i que a més té la particularitat que la fan majoritàriament magnífics arquitectes locals. És a dir, no van intervenir els arquitectes de Barcelona. Aquella jurga se la van quedar els arquitectes gironins i van complir amb un 10.
Quina més destacaries d'aquestes obres que es van fer fora de Barcelona?
A partir d'aquí, és que tot està trufat de petites coses. Sobretot van aprofitar molt bé per reforçar la perifèria de Barcelona. Se'n van endur a Badalona, per exemple, es va quedar un magnífic estadi on es van ficar moltes coses. També n'hi ha una a Granollers. Hi ha dos canals, un a Castelldefels, sí, que està molt ben fet servir, i un altre a la Seu d'Urgell. És a dir, sempre hi ha com... No hi ha unes intervencions molt, molt grans a nivell de volum, però totes elles han sortit bastant bé.
A la Seu d'Urgell, si no m'equivoco, també hi ha unes residències que es van construir pels esportistes en aquell moment.
És probable, però no les conec.
No, perquè a vegades doncs, és això, no? Que dius, es construeixen potser uns edificis, però després no es fan servir o després queden infrautilitzats, com dèiem, deies tu, no? La majoria d'edificis que es van fer pels Jocs Olímpics de Barcelona, com a conclusió podríem dir que es van reaprofitar força bé.
Es van fer les coses bé, en general. Es van fer les coses bé.
Tu creus que si no hi hagués hagut els Jocs de Barcelona, com creus que seria ara la ciutat? Creus que hauria evolucionat de la mateixa manera sense aquests Jocs?
Jo crec que és complicat que hagués evolucionat de la mateixa manera, perquè igual s'haguessin seguit fent les coses molt bé, però és que va ser una sacsejada que ens va situar al mapa. I això és una cosa bastant, bastant important per entendre el que va significar Barcelona per llavors. És a dir, va passar a ser una ciutat conegudilla a ser una de les ciutats més conegudes del Mediterrani. Mm-hmm. I això només ho aconsegueixes amb un esdeveniment de caire mundial com són els Jocs Olímpics.
No sé si pels arquitectes d'altres països del món, vosaltres que teniu doncs, contacte amb molts altres arquitectes, Barcelona ha estat un referent en aquest sentit. S'han organitzat doncs, viatges, trobades, sortides per veure com ha canviat aquesta ciutat arran dels Jocs Olímpics.
Ha estat i és, sí. O sigui, els Jocs Olímpics continuen sent a nivell dels arquitectes un referent de com es van fer les coses ben fetes i de com culminar més una tasca que ja s'havia començat a fer ben feta abans dels Jocs Olímpics.
Per tancar aquest tema dels Jocs Olímpics, també ens agradaria conèixer com els recorda una de les famílies que segurament doncs, els van viure més intensament durant tots aquells dies. És la família de qui en aquell moment era l'alcalde de Barcelona, artífex dels Jocs, Pasqual Maragall. Per això a aquesta hora podem saludar el seu fill petit, el Guillem Maragall. Guillem, què tal? Molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns aquí al Món a RAC1.
Sí, hola, bon dia.
Guillem, ja fa 30 anys, què és el primer que et passa pel cap aquests dies quan sents aquesta xifra de 30 anys? No sé com ho vas viure tu en aquell moment.
Doncs bé, molt intensament, però vull dir que doncs com a família, com a barceloní, doncs ho vam viure intensament com tants altres. Sí que és veritat que el pare ho va viure especialment de forma intensa, però bé, ho recordem, doncs, amb una mica de nostàlgia i amb orgull del que es va aconseguir.
No sé si hi havia molts nervis per casa aquells dies.
Home, sí, moltes presses i bé, va ser tot molt frenètic. Sí.
M'imagino que la família també veu poder viure aquells Jocs a força a prop, no?
Sí, teníem la sort privilegiats de poder tenir un passe per no veure les proves i bé, sí que ens vam aprovar, vam poder veure doncs, la inauguració, la clausura, doncs... Sí.
Clar, tothom recorda els Jocs, no?, com a, potser els dies que van ser els Jocs, però m'imagino que a casa vostra això va durar força més i que venia de força anys enrere. M'imagino que durant aquells dies també dels Jocs el vostre pare no va poder passar gaire per casa.
Bé, sí, passava el just, però que també insisteixo, vull dir que va ser tants altres, sí que, doncs, a part en particular, però hi va haver moltíssima gent que s'hi va implicar moltíssim. Va ser bastant col·lectiu.
Ja. Crec que la família, de fet, a banda del pare, també teníeu una cosina que va guanyar l'or olímpic a l'equip d'hoquei.
Sí, l'Eli. Sí, seria una cosina segona meva, però sí, és d'aquestes proeses que es van aconseguir en els Jocs, que em sembla que es va comentar a l'acte commemoratiu que es va fer el Saló de 100, que es parlava de que hi havia, no sé si hi haurà 700 llicències només d'esportistes d'hoquei herba femení, i es va aconseguir aquella medalla que va ser tot un aconteixement.
Mm-hmm. Què creus que van significar els jocs pel teu pare quan em parlàveu posteriorment de què va significar per allò? Quin record en tenia el teu pare?
El pare recorda, llavors, jo crec que... No sabria dir, perquè va ser... Sí que és veritat que va ser una carrera de fons i va ser molt, molt intens, però no va poder parar perquè se'n va seguir sent alcalde uns quants anys més. Doncs el record, com, crec que podria ser similar al que va viure molta gent, doncs, que ho va viure de forma propera. Mm-hmm. També, doncs, amb aquest... M'imagino, perquè això tampoc ho sabria dir, però sí que... almenys des de com ho vam viure a casa, doncs va ser, doncs, un orgull, va ser tot una fita i un aconteixement per la ciutat i Catalunya, sí.
Fa una estona també parlàvem amb qui va ser el regidor d'Esports en aquella època, amb l'Enric Truñó, i també parlàvem de que potser el teu pare es mereixeria algun homenatge per tota la feinada i per tot el que va fer perquè aquests jocs sortissin bé i sortissin com van sortir finalment. No sé si estàs d'acord, si a vosaltres us agradaria o creieu que el teu pare mereixeria un homenatge per tot el que va significar pels jocs del 92.
Doncs no ho sé, perquè crec que va ser molt, molt col·lectiu, i el que sí que tenim clar a la família és que ens va deixar un llegat que intentem preservar i continuar. Doncs ja havia a les dues fundacions de les que en som part activa, hi ha la Fundació Catalunya-Europa, sobretot vinculat al seu llegat polític, i després la Fundació Pasqual Maragall, que està més vinculada a les malalties neurodegeneratives. No sé, el reconeixement que pugui tenir, doncs, és poder mantenir viu aquest llegat que ens va deixar.
Doncs amb el Guillem Maragall, fill de Pasqual Maragall, també volíem recordar avui, doncs, aquesta efemèride, que aquests 30 anys de la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Guillem, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i una abraçada per tu i també pel teu pare. Gràcies. I Jaume Prat, com dèiem, arquitecte, que ens ha explicat, doncs, una mica tot aquest llegat urbanístic, tota aquesta transformació de Barcelona, aquesta obertura cap al mar i totes aquestes obres, doncs, que va comportar els Jocs Olímpics de Barcelona. Moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos avui aquí al Món a RAC1.
A tu.
Fins la propera, que vagi bé. Nosaltres ara descansem uns minuts i tornem de seguida.
El Món a RAC1, amb Anna Ballonesta.